Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. A Ona Codinenca, l'esport no para.
Bona nit, són les 9, tot i que avui segurament ens vindria molt de gust parlar de política, ho deixarem per un altre dia. Ara el més important en aquest sentit ja ha passat, encara que hi ha algú que s'entesta en sumar o restar vots, però els resultats són els que són i com en l'esport ja no es poden canviar a posteriori. El terreny de joc, dissabte, rebíem una nefasta notícia pels interessos dels barcelonistes, la lesió de Leo Messi. L'astre argentí s'estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa, és a dir, uns 2 mesos. Amb aquesta baixa, Luis Enrique haurà d'improvisar a la línia ofensiva. Munir i Sandro són el del primer equip, però s'ha demostrat que encara no tenen ni experiència i, sota el meu punt de vista, ni el nivell per jugar partits de gran exigència, com, per exemple, el de demà, al Camp Nou contra el Bayer Leverkusen. Rafinha, també lesionat, era un dels homes que podria actuar com a extrem i, per tant, una de les opcions seria col·locar Iniesta a l'extrem, però això sí, restaria molt potencial al mig del camp. Així doncs, Lucho haurà de confiar en els joves Munir i Sandro o bé tocar el dibuix per deixar només 2 homes a dalt. Més d'un es penedirà, doncs, de la marxa de Pedro al Chelsea o potser el que hauria de fer la Real Federació Espanyola de Futbol és deixar inscriure un dels 2 fitxatges del Barça per la lesió llarga, de llarga durada, de Rafinha. Amb Turan a l'equip, ara, sens dubte, les coses pintarien molt i molt millor. Bona nit, són les 9 i 3, benvinguts a l'Esport no para. Un programa carregat de futbol i parlant sobretot d'aquesta greu lesió de Leo Messi, farem tertúlia amb Pep Acosta i Eloi Nortes parlant doncs, de com es pot adaptar l'equip a aquesta nova situació sense un dels millors jugadors del món, per no dir el millor. Tot i això també parlem de bàsquet, evidentment aquesta final de la Lliga Catalana ACB que va guanyar el Barça davant el Morabanc Andorra, també parlem de Fórmula 1. Alerta que Renault podria tornar al Mundial de Fórmula 1 i també, sens dubte, com sempre que hi ha gran premi, en aquest cas a Motorland Aragó, parlarem i molt de Fórmula 1. De MotoGP en les 3 categories, Moto3, Moto2 i la categoria reina. Tot això i molt més des d'ara i fins les 10 de la nit aquí a la sintonia d'Ona Codinenca. I encetem el bloc futbol amb l'Ignasi Serrats. Ignasi, què tal?
Molt bé, bona tarda.
El Barça ja prepara el segon partit de Champions, però sense Leo Messi.
Doncs sí, el jugador argentí que es va lesionar el partit contra les Palmes, que el Barça va guanyar 2-1, i que mantindrà Leo Messi unes 7-8 setmanes apartat als terrenys de joc. Missatge tranquil·litzador per als culers, però, que no es perdrà el clàssic del Bernabéu del 21 de novembre. Més enllà de Messi, l'equip ja entrarà aquest matí pensant en el partit que demà l'enfronta el Bayer Leverkusen, i el conjunt alemany ja aterrat a Barcelona aquest matí.
A la Lliga, resultats dels 2 equips madrilenys favorables pels Blaugrana.
Doncs sí, sí, perquè el Real Madrid no va passar de l'empat sense gols del Bernabéu davant d'un immens Kameni i d'aquesta manera perdien el liderat que havien aconseguit 72 hores abans. I l'Atlètic de Madrid va perdre també contra el Villarreal i els deixa 3 punts del Barça. I el lideratge passa a ser justament per l'equip de la plana baixa.
L'Espanyol tampoc va poder tancar la setmana perfecta i va perdre a Riazor.
Contra un Deportivo que va aconseguir guanyar tranquil·lament els blanquiblaus i que es troba en posició privilegiada a la Lliga. Els gallecs es van amassar gràcies a un autogol d'Álvaro González i van convertir-se en 2 gols més en els culpables de l'equip de Sergio González no tanqués la setmana amb un ple de victòries.
I acabem aquest bloc futbol parlant de futbol internacional.
I destaquem de la Premier la contundent derrota per 4-1 del City a cara del Tottenham i la victòria liderat del United de Luis Van Gaal, que va guanyar 3-0 al Sunderland. Del Calcio destaquem la derrota de l'Inter per 1-4 contra la Fiorentina, que li ha pres el liderat, i d'Alemanya destacarem l'empat del Borussia Dortmund contra el Darmstadt, que situa els de Guardiola com a líders en solitari. Tot això i molt més després de l'acció del futbol internacional.
Però no tot és futbol, Ignasi, també parlarem avui de Fórmula 1.
Lewis Hamilton ha fet un pas important per renovar el títol i va obtenir la victòria al Gran Premi de Japó. I l'ha tingut el moment clau en la sortida, quan els Mercedes de Rosberg i Hamilton s'han aparellat a l'entrada en el primer viratge. El pilot anglès ha aconseguit la primera posició, mentre que Rosberg es va superar per Vettel i Bottas. A partir d'aquell moment, l'actual campió ha pogut controlar la cursa sense problemes, però Rosberg ha hagut de treballar i ha aconseguit finalment el segon lloc. El tercer s'hi ha enfilat Vettel. Mercedes ha aconseguit el 8è doblet de temporada i Hamilton ha igualat en victòries a Ayrton Senna. Fernando Alonso ha fet una bona cursa, però s'ha hagut de conformar amb la 11a posició.
Es queixava, un Fernando Alonso que es queixava molt, que el passaven pràcticament com si fos un cotxe de la GP2, a veure si millora el monoplaça del pilot asturià. Pel que fa a MotoGP, una cursa, per comencem de Moto3, molt i molt interessant, com sempre.
Doncs sí, es va obrir la jornada de competició amb una cursa excepcional en la categoria més petita. Va ser molt igualada entre tots els favorits i va haver un final ple de sorpreses. Oliveira ha tornat a veure's com a guanyador, Navarro ha pujat per primera vegada a un podi i Fenati s'ha trobat en tercer lloc quan a 3 rebots al final ja havia perdut l'esperança.
A Moto2, un Tito Rabat que torna a guanyar.
Doncs sí, va haver tot el caràcter per imposar-se a Alex Rins en els últims metres del Gran Premi d'Aragó. El britànic Sam Lowes els ha acompanyat en el tercer graó del podi, però el fet és que la lluita al capdavant només ha involucrat els dos pilots catalans durant la meitat de les voltes. Feia 8 curses des d'Itàlia que el vigent campió no coneixia la victòria.
I a MotoGP, Jorge Lorenzo va guanyar la prova.
Doncs sí, va fer un gran pas endavant en la persecució del lideratge de Rossi al Mundial de MotoGP, per imposar-se amb molta autoritat en el Gran Premi d'Aragó, i l'italià ha estat tercer darrere de Pedrosa i ara té 14 punts d'avantatge quan en queden 100 per disputar-se. Un dels fets decisius de la cursa ha estat la caiguda de Marc Márquez a la segona volta i el pilot de Cervera havia sortit des de la primera plaça de l'engrallat, però una arrencada excel·lent de Lorenzo l'ha deixat enrere i l'ha obligat a passar la onda al límit per tal de remuntar, fins que una relliscada l'ha deixat fora. A partir d'aquest moment ha aparegut el millor Dani Pedrosa de la temporada i el més valent que l'afició haurà vist en anys. El de Castellà ha tancat la porta en les primeres voltes de setge, però quan Rossi ha intensificat l'atac, li ha respost amb l'orgull dels campions. Fins a 6 avançaments en les últimes 4 voltes i Pedrosa els ha contraatacat tots recuperant la posició. Ha estat un dels duels de l'any, sense cap mena de dubte. I tots els pilots s'han reconegut l'un amb l'altre amb una gran abraçada quan han baixat de la moto.
Déu-n'hi-do, van fer aixecar els aficionats del Canyís del seu seient, perquè la lluita entre Dani Pedrosa i Valentino Rossi va ser d'aquelles que recordaran per molt temps. Passem al bàsquet, Ignasi. Lliga Catalana ACB disputada al Palau d'Esports de Granollers amb victòria de l'equip de Xavi Pasqual.
Sí, el Barça va superar l'Andorra a la final de la Lliga Catalana i els homes de Xavi Pasqual no van estar encertats, però en els 30 primers minuts, amb imprecisions, pèrdues de pilota i poc encert en tirs de camp. I l'Andorra, en canvi, va trobar un joc molt més fluid en les mans de Stojanovski en la direcció de joc i Xermadini en la pintura. En l'últim quart, el Barça va despertar gràcies a un extraordinari Pau Ribas, que amb 26 punts es va posar l'equip a l'esquena. L'Andorra es va fer petita pels nervis i per la falta d'encert i va veure com el Barça li retallava distàncies a cada minut. Dos tirs lliures de Ribas van pular el 65-68 al marcador. L'Andorra tenia 3 segons per empatar el partit, però el triple de Navarro, jugador d'Andorra, no va tocar el cèrcol. D'aquesta manera el Barça suma la 7a Lliga Catalana consecutiva.
I abans d'encetar el bloc Barça, ens fem ressò d'una notícia que ha publicat fa justament 10 minutets al Mundo Deportivo. Explica que el Barça segueix esperant la resposta de la FIFA sobre si podrà o no inscriure Arda Turan per la lesió de llarga durada de Rafinha. Un cop tinguin el seu poder, si és tan negativa com s'esperen, hauran de donar el pas, anar al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, al TAS, i a veure si el jugador turc pot entrar dins els plans de Luis Enrique fins abans del gener. Tampoc, explica Francesc Aguilar, la Reial Federació Espanyola de Futbol ha rebut cap notificació al respecte, tot i que sí que és cert que alguns mitjans deien que la federació ja havia obtingut alguna resposta de la FIFA. Veurem què passa amb aquest jugador, però seria molt important, i tenint en compte, com comentàvem a l'editorial, aquesta lesió de Leo Messi, a veure si el turc podria entrar a l'equip abans del gener. Parlant del Barça, s'ha entrenat aquest dilluns pensant ja en el partit de demà, en horari Champions, 8:45, i que evidentment sempre es podrà seguir en directe, no tan evidentment, perquè sí que hi ha merders i dels bons amb els drets televisius, però en aquest cas demà es podrà seguir en directe per TV3 davant el Bayer Leverkusen, i que correspondrà a la segona jornada de la Lliga de Campions. L'empat a casa de la Roma en el partit inaugural fa que el Barça hagi d'assegurar els punts com a local per mantenir intactes les seves opcions d'acabar primer de grup. A Can Barça, però, el gran repte és trobar la millor manera de suplir el lesionat Leo Messi sense que l'equip se'n ressenti. L'astre argentí, com ja sabeu, es va lesionar el lligament col·lateral intern del genoll esquerre al minut 3 de partit contra el Las Palmas, que el Barça va guanyar per un ajustat 2-1 amb dos gols de Luis Suárez, i que farà que Messi estigui entre 7 i 8 setmanes de baixa. En principi, tot fa pensar que no perilla pel Clàssic, però haurem d'estar molt pendents a veure com li va la recuperació a l'argentí, perquè no es perdi aquest partit tan transcendental com és el Clàssic. Ara el conjunt de Luis Enrique s'ha de centrar en un aspecte del joc clau si es volen aconseguir títols: la solidesa defensiva. Possiblement aquests dos temes han motivat avui una xerrada de Luis Enrique amb els seus jugadors, amb sessió de vídeo inclòs abans de l'entrenament. Caldrà veure si això es tradueix en un canvi de dibuix de cara al partit contra el Bayern, i només deixar dos homes a davant i poblar més al mig del camp. Els alemanys ja són a Barcelona amb les principals amenaces a davant de Çalhanoğlu i el Chicharito, i a la porteria un compatriota de Ter Stegen, Bernd Leno, que si té un bon dia pot ser un mal de cap pels davanters del Barça. Recordem un porter que es van empassar, diguem-ne, 5 gols de Messi en aquell partit de vuitens de final de la temporada 2011-2012. Ara esperem. Avui tenim certs problemes perquè el company habitual, el nostre Cesc Vilalta, no ha arribat encara. Les complicacions del trànsit. El trànsit té aquestes coses. Ara de ben segur que ens està escoltant mentre arriba. I mentrestant, nosaltres ja teníem planejada una bona tertúlia avui amb el Pep Acosta, i també amb l'Eloi Nortes, que en re estarà aquí. Parlarem sobretot de la lesió de Leo Messi, que és un dels temes centrals d'aquesta setmana pel que fa al barcelonisme, i a veure quina visió tenen avui els nostres tertulians. De moment ja saludem el Pep Acosta. Pep, què tal, com estem?
Hola, bona tarda. Molt bé. Per forma.
Perfecte?
Sí, bé, bé. Molt bé.
Després d'aquesta ressaca de les eleccions, fas una mica... Què? No van acabar d'anar bé, eh?
No hi ha res a fer.
No hi ha res a fer?
No hi ha res a fer.
Carai, sí que... Estem... Bé, vens pessimista.
Sí. Fatal estem.
Tan pessimista com la lesió de Leo Messi?
És un jugador que trobarem molt a faltar.
Bueno,
clar, ara ho veiem endavant, no? Però jo el que miro dibuix al Barça.
No sé què hi diu també el company Ignasi Serrats. Canviaries el dibuix?
Sí, posaria dos davanters i ja
està. Neymar i Suárez, sí. Un mitja punta i avall.
Correcte. Sí. Jo ficaria el fals... Bueno, el fals nou no. El Suárez i Neymar que facin el que vulguin davant. Iniesta poder d'enllaç. I un mig del camp poblat amb Rakitic... Busquets i Mascherano, o qui fos, i quatre menses. Jo no, dibuix.
No sé què hi diu avui el nostre tècnic, el Joan Bernet. No,
anava a fer una pregunta al Pep. Pep,
et fan una prova ara.
Messi o independència? Què t'ha afectat més?
No, m'ha afectat més independència.
Ah, va.
Sí.
Millor. Estava preocupat perquè no hagués afectat més el del Messi.
No, cal dir que el Camp Nou, hasta els locutors ho van dir, quan es va lesionar el Messi, hi va haver un xof, va ser un...
Estava allà i...
Sí, una baixada.
Perquè es va veure clarament que estava lesionat de veritat. Aquest és el problema.
I va haver com...
Tots vam veure que la cosa no anava bé.
Eres al camp, Joan?
Sí.
I com ho vas viure des de...
Home, no sé, a la lesió no te'n dones compte de mi com ha estat.
Però sí que la gent...
Però que si te'n dones compte de que ha estat greu. A més, ell, no sé, ho veu veure per la televisió, es va provar amb una pilota, que li va passar el defensa dos cops, em penso que va ser, i va dir, s'ha acabat la història.
Sí,
però tothom intuïa que... Però tothom deia, no, dos, tres setmanes, deien els de les emissores. Vuit. S'estalvia dos viatges a Argentina.
Això sí.
En part, mira.
No, vuit, i que... Que no forci per haver Bernabéu. Jo prefereixo que siguin 10 setmanes, que es fiqui bo, que no ara tothom digui el Bernabéu de jugar i que jugui allà mig tocat i el Pepe de turno li foti l'estracada i 8 setmanes més.
Bueno, ja es veurà.
Saludem també el company Eloi Nortes. Eloi, què tal? Com estem?
Bona vesprada.
Bona vesprada. A veure si et sentim.
Sí.
Sí, oi? Perfecte. Parlàvem això de... Ara ens sentim millor. Parlàvem de la lesió aquesta de Leo Messi, el Pep que comentava això, que millor 10 que no 6 i malament.
Sí, totalment d'acord amb això. I és més, jo que sempre sóc de treure les coses al sentit positiu, crec que li anirà bé, perquè també així descansarà, recarregarà piles, es posarà a tope, i no ens enganyem. Tots volem veure jugar al Messi, evidentment, perquè el seu és art, no és futbol, però... Aquests mesos, sense Messi, el Barça pot competir tranquil·lament.
Parlava també l'Ignasi que canviar el dibuix no seria descabellat, tampoc.
Sí, però jo crec que no el canviarà.
No,
no, perquè Luis Enrique és molt de primer l'equip i després les individualitats. I crec que si canviés el sistema perquè no hi ha Messi, seria una contradicció cap a ell i perdria una mica de credibilitat davant de la plantilla. Jo crec que seguirem igual.
Per tant, Sandro i Munir són la solució?
Sí, jo crec que sí, o jugar després amb variants que no ens esperem. Jo crec que hi haurà alguna sorpresa també, que tots direm, ostres, amb això no hi havíem pensat.
Jo, si no canvio dibuix, tinc clar, igual dic una bestiesa, pot ser que la digui.
Sempre em dius.
Sí, pot ser. El substitut de Lionel Messi serà Dani Alves. El Sergio Roberto es quedarà lateral i Dani Alves serà el punyal per la dreta cantera. Jo crec que a l'Alves encantaria, crec, jugar allà davant, s'ho passaria teta. I
més sense tantes exigències defensives.
Clar. Sergio Alberto jo crec que està fent molt bon paper de lateral. Es va veure l'altre dia al mig del camp, al camp del Celta, que era més perdut que una sardina aquí a l'estudi, o sigui que fatal. I en canvi, el Joanet del camp, el Sergio Alberto va jugar molt bé contra les Palmes. Bueno, clar, és els Palmes, també, aviam, clar. Però està fent un...
No, però sí que és cert que Sergi Roberto ha anat al Calderón i ha fet un partidàs.
Lateral.
Que ja és un estadi que imposa una mica més i el rival és de més entitat que les Palmes.
Jo crec que abans que Sandu i Munir...
No els veus?
Hòstia, és que jo crec que els hi falta... Bueno, no és que els hi falti molt, és que jo crec que no són jugadors pel Barça.
L'Ignasi feia que no mal cap, també. Això de Munir i Sandro no t'acaba de convèncer.
No crec que tingui el nivell per jugar al Barça encara, en un moment.
Encara?
Per tant... Home, però jo crec que tiraran de Sandro i Munir també, perquè sí, és que si no juguen ara però amb aquests... el Rafinha i el Messi lesionats...
Perdoneu, però aquests estan en la línia del Cuenca, Tello, Deulofeu...
Sí, però algú ens ha de sortir bo, clar, és que si no...
Quins d'aquests?
De fet...
Fenomeno.
No, ja...
Cap ni un.
Sí, però alerta que Adama l'hem venut, sí que és cert que hi ha una opció de recompra, però... No sé si el veieu jugador jo, el veiem jugador molt pel Barça, amb aquelles condicions físiques d'extrem pur, i fins i tot ara tindria algun minut amb el primer equip.
A mi m'encantava, des que el vaig veure a Manlleu jugant el Barça-Manlleu de juvenils contra el meu germà, a mi em va sorprendre i em va encantar. Aquella potència física no crec que la tingui cap jugador. O sigui, el vam vendre, mira... Va ser una decisió.
Encara ens penedirem d'aquesta decisió i fins i tot de la de Pedro.
Bueno, però Pedro és diferent. Se'n volia anar al Pedro.
Sí, sí, sí.
Clar, aquí ja ho he fet tot.
Ara hauria tingut 2 minuts de titularitat indiscutible.
Sí,
penso.
Sí, però quan tornés Messi, què? Un altre cop relegat a la banqueta. Vull dir, Pedro ja sabia que aquí la seva història s'havia acabat. I ara que va fer bé també de provar altres històries, altres aventures... I jo crec, al contrari que vosaltres, crec que Sandro i Munir tindran bastant protagonisme, perquè a més Luis Enrique els coneix molt bé i crec que s'ha d'apostar ara per ells, perquè si no, quan ho farem?
No, això està clar.
Saludem però... també el company habitual del programa, el Cesc Vilalta. Cesc.
Bona nit.
Ja has tornat a Barcelona, eh?
Hi havia molta cua allà, Glòries.
Cua, peu al ferro.
Sí, sí.
Has anat a... Bueno, no diguis la velocitat que has anat, que
encara
t'escoltarà la mare i quan arribis a casa, clar, tallada, eh?
Després de l'Uri he baixarrat amb alguna i tal.
No. Estava esperant a l'Apple per arreglar el mòbil tot el dia.
Bueno, no m'ho crec gaire, però bueno.
Per si m'ho han arreglat.
Dir això a la dama és que m'he quedat una cosa per dir.
Digues.
Clar, la dama l'any passat va fer molt mala temporada, jo crec, la temporada passada.
Tot el Barça
bé. Sí, tot el Barça bé. Clar, no va jugar al Barça bé la dama, tampoc. Però la dama tampoc va jugar al Barça, jo crec. I clar, els anglesos tenen pasta gansa. I clar, et ve un equip que t'ofereix 12 milions per un tio que estava jugant a segona A, que ha baixat a segona B. I clar, 12 milions d'euros, pues són molts calés. I què has de fer? Pues jo crec que és normal que ho venguis.
I a part, fins i tot, també és un jugador que potser encaixa més en aquest joc paradigmàtic. De la Premier que no de la Lliga.
Un tipus Alexis Sánchez ja s'està... Aquest cap de setmana ha fet un hat-trick i està la gent encantada. I per aquí el Barça no va acabar d'encaixar tampoc. L'estil de joc de l'Alexis també va molt més bé al Premier.
No sé, el Cesc, què n'opina d'aquesta lesió de Messi? Com pot afectar això el dibuix de Luis Enrique?
Jo no crec que toqui el dibuix. Jo crec que seguirà jugant amb el 4-3-3. Messi sabem que és una baixa molt important pel Barça. Ho patiran, però bé, amb Neymar i Luis Suárez a davant, són dos davanters que un al Liverpool i l'altre ho ha demostrat aquí al Camp Nou quan també s'havia lesionat en temporades anteriors Messi, que poden rendir al màxim nivell. I pel que fa a Sandro i Munir, jo no hi confio gaire. Sembla que hi havia... Era un dels dos era el que rotava quan no jugaven ni Messi, ni Neymar, ni Suárez. Però jo crec que ara el fet de que no hi sigui Messi doncs podrà fer que els dos tinguin protagonisme, tot i que a mi m'agrada més Sandro que Munir.
T'agrada més Sandro que Munir?
Sí.
Per què?
Perquè el veig un davanter més efectiu i el Munir està més per parafernàlies i taconets i tonteries, i es pensa que és qui sap què.
Bueno, taconets, encara... tonteries, li va fer el passe a Sergi Roberto, que va fer la centrada del gol, eh?
Un passe que va fer...
Clar.
La centrada de mèrit és la del Sergi Roberto. Per mi el Munir encara ha demostrat moltes coses i això d'anar a la selecció espanyola quan hi va anar li va fer molt mal.
No, jo crec que és... M'agrada més Sandro que Munir també, però jo crec que és molt més bo futbolista Munir que Sandro. El que passa que Munir no acaba d'explotar poder o sí que li va fer mal això d'anar tant a la selecció espanyola i ser la sensació l'any passat de cracs i va fer mal, tornar al B després... Però jo crec que potencialment és més bé un jugador futbolista Munir que Sandro.
És que per mi més bo d'aquests dos no és ni Munir ni Sandro, és Adama. Per mi és més bo Adama que els altres dos. Que ara en parlàveu?
En parlàvem justament d'Adama. Però, sí.
Però clar, Adama també és veritat que té un perfil més de Premier que no pas pel Barça, jo crec.
Munir o Sandro? Per aquí a baix, diguem-ne.
Jo, Sandro.
Sandro.
Sí.
Jo, a mi els dos m'agraden per igual, no crec que sigui millor un que l'altre, són completament diferents. No, perquè els veig més o menys del mateix nivell. O sigui, jo estic en la línia del Joan que deia abans, aquests dos jugadors crec que no són de futur pel Barça, s'aniran a un equip doncs, més de segon nivell i allà podran demostrar la seva qualitat. Aquí crec que els hi queda poc, però bueno, ara els hem de fer jugar, no? Ara que tenim moltes lesions, han de jugar i crec que ho faran bé. I sincerament, el que deia abans, aquests dos mesos de temporada a la que estem es pot jugar amb ells dos tranquil·lament i no passa res. Qualsevol equip de primera divisió els voldria.
Però això que diu l'Eloi, clar, del planter hem de buscar algú perquè Luis Suárez m'ha costat 80 milions, Neymar ja no sabem quants ha costat, que em sembla que ens ha costat 300 o 400 perquè ja no sé quants portem entre els jutges, no sé què, embargos i no sé què. Clar, vull dir, alguna ho hem d'aprofitar. El Joan diu Tellos, no sé què. Clar, si els anem venent tots...
Bueno, n'hi ha un que podria tornar.
Ho feu.
O més, millor dit, el tornaríem a fitxar com és Nolito.
El Denis Suárez també sona que podria tornar. Però bueno,
Pep... El De Lufeu també tenia un potencial enorme. I no sé què va passar amb De Lufeu. No sé si va ser culpa del Barça, culpa d'ell.
És culpa d'ell, tothom ho diu.
No sé. Ara que deia això de Nolito... A quin nivell estaria Nolito quan... Clar. És a dir, comparant-lo amb Sandro i Munir, tu què diries del Nolito, Eloi?
Home, Nolito s'assemblava molt més a Munir, jo crec. Sandro és més davanter, perfil nou. Nolito no és un nou, és un jugador que jugaria a la banda. Seria més un Munir, ell.
Però és que el Nolito, quan pujàvem a jugar en l'època del Guardiola, feia bons partits. Jo me'n recordo que rendia. I el Sandro i el Munir trobo que no han rendit encara. I ja porten una temporada... i haurien d'haver rendit més. Per mi ha rendit més Sandro pels minuts que ha jugat que Munir.
El Nolito és una qüestió només de calés. Depèn dels calés que hi vulgui guanyar, depèn dels calés que vulgui el Celta, perquè aquí el Nolito és l'estrella del Celta, aquí sap que no jugarà.
El Barça sempre surt perdent, amb aquestes operacions.
Però clar, per Nolito també el seu cap ha de dir, bueno, guanyaré molts calés, dos o tres anys, però no jugaré, perquè el Messi, el Luis Suárez té 28 anys, el Neymar té 23, i Nolito té 28 o 29. Vull dir, si ve aquí... Jugaria com ara, que més s'ha lesionat. No jugaria... Perquè aquests tres tios jugaran sempre cada partit.
És que tu dius, hem de buscar algú de planter. Però a veure, estem parlant d'un dels millors equips de futbol del món i justament a davant, els davanters, tots sabem que costa molt trobar els millors davanters del món. I clar, tu estàs exigint que el Barça tregui del planter cada dos, tres anys millors davanters del món. I això, Pep, és molt complicat. El Barça ja ha tret Messi, per exemple, està aquí des dels 13 anys, Vull dir, clar, Pedro també, l'hem estat cuidant i ha triomfat aquí. Vull dir, i què tenim? El Busquets, el Piqué, vull dir, tranquil·litat i tampoc siguem...
Sí, però ara fa anys que el planter jo crec que no puja cap... El Sant perdent que sí, però...
Però el Pedro, per exemple, si no arriba a ser per Guardiola, marxava a un altre equip.
Busquets igual.
Busquets, sí, Busquets igual. I en el cas de Sant Per, ara que ho deies, semblava qui sap què... Va debutar també amb la Champions i em sembla que ara se li deuen haver pujat massa els fums, em sembla.
Sí, perquè
ara ve el Gumbau i el Samper jo crec que és un jugador molt bo, però clar, ara no sé què li passa, no sé si no entrena bé o si s'ho
bueno,
si ha cregut massa.
De jugar algun partit
que, clar,
de Champions, a jugar segons quins camps de segona
clar,
B...
És que aquest cap de setmana el Barça B
no
l'ha anat a veure 1.100 persones, clar. Estàs jugant a segona B 1.100 persones i al costat tens el Camp Nou. És que
els tècnics sempre ho han dit, que el complicat d'aquesta situació és això, que passes de jugar al Camp Nou amb tota la repercussió que té, mediàtica, a després has de passar a jugar amb el Barça B.
Vas al Camp de l'Olot i...
Tot això, doncs, jugadors com el Bojan, per exemple, tots aquests jugadors, doncs costa molt això de tragar.
Home, de fet, De Lufeu sembla que no ho va permetre, no es va, doncs... consolidar l'equip de Luis Enrique. Luis Enrique li va dir que volia més treball defensiu i De Lufeu, segons deien, no ho va acceptar i mira on està ara.
Però De Lufeu ja és un problema més de caràcter seu, ja és massa... Des de que era petit Ja li deien que era la joia de la Masia.
I al final s'ho ha cregut.
I al final, sempre, tot, a tots els equips on ha anat fins ara, el Sevilla es va portar malament amb l'Unai Emery.
Sí, sí.
Ara ja li estava reclamant al Robert Martínez que volia jugar més a l'Everton.
Sí.
Sempre té problemes. Jo no sé què passa amb Deulofeu.
Bueno, ho acabes de dir, no?
Senzillament que té
no,
mal caràcter.
Tothom diu que va de figura.
Que té mal caràcter.
Però potencialment, jo crec que és un molt bon jugador.
Sí.
Té unes qualitats enormes.
Però... Sí, però té el cap massa mal amoblat. No,
sí, sí,
no té el cap.
Bueno,
com per jugar amb el Barça.
Però
no,
això depèn,
no,
perquè Cristiano també es pensa que ja. És el millor això
sí,
i ho demostra.
Clar, clar, però
el abans de pensar-se no que és el millor cas. Ha tingut que picar molta pedra. Exacte.
I compta el Nolito, amb el Nolito, que és jugador del Celta, no és jugador del Barça. No, no és jugador del primer equip del Barça, tampoc. No crec. No
home, crec. Jo crec que ara ens anirà molt bé. Si
bueno, per cobrar més i ser de la banqueta, vale, mira.
Clar, clar, és el que jo...
Has de tu, podries.
Sí, però això dic que és una qüestió del calés.
El home,
vols
Celta...
dir que no ens hem passat ara, Joan?
Jo? No.
Vols dir que no t'has passat ara dient que Castell podria?
Sí, amb el plan Nolito, sí. Per què?
No, però per això dic jo que és una qüestió...
El Nolito no és jugador del Barça, això no. Desenganyeu-vos.
Però clar, depèn,
no
depèn de les ganes...
De la Real Societat...
Depèn de les ganes de diners que tinguis.
Perquè...
Del perquè, clar, el Celta,
però Barça no.
El Celta és l'estrella, el Nolito. I, sí, i depèn
sí,
de les clar. Ganes de calés que tingui de guanyar el Nolito, si em vol
sí,
guanyar molts, doncs vindrà aquí.
Milions per un jugador que, ah. Que no és de prim. No és...
Però és que el Pedro farà molta falta aquesta temporada.
Sí,
perquè,
això sí.
Perquè feia competència. Mm-hmm. Vull dir, si el Neymar un dia no estava bé, doncs entrava Pedro. I ara el Neymar no ho té, això. I potser... Que
això pensi, de relaxar-se...
Que pensi que és titular sempre, això tampoc crec que vagi bé, per molt que siguin el trident i els millors davanters d'Europa i del món. Això no crec que vagi bé.
Home, jo crec que no és tant això. Vull dir, Pedro anava molt bé per fer rotacions, perquè era un suplent de luxe, però jo crec que Neymar amb Pedro sabia que ell seria titular, sí o sí. Encara que Pedro fes un molt bon entrenament, a la semifinal de la Champions jugava Neymar. I contra el Madrid, en Pedro s'ho podia fer molt bé, que jugaria Neymar. Vull dir, ell sap que ha de ser titular, i jo crec que la pressió, al ser tan gran jugador... se la posa ell mateix, no? I ha de dir, jo vull ser el millor jugador del món, doncs vaig a demostrar-ho.
Però potser per aquests partits que dius de Champions, sí, però per exemple ara contra les Palmes, Neymar sabia que jugaria sí o sí, i el partit no és que rendís gaire, no vaig poder veure, però pel que he vist de les ocasions que va tenir, tampoc és que rendís gaire. Potser, si hagués hagut el Pedro a la plantilla, ell pensaria, mira, és contra les Palmes, pot ser que em faci rotar, vaig entrenar bé i tinc aquesta competitivitat que el Pedro m'està apretant. Ara no l'està apretant ningú i sap que encara que hi hagués un... El Munir no li traurà el lloc al Neymar. I si no té aquesta pressió, encara que sigui un partit que no hi valgui res, els jugadors sempre volen jugar. I en aquest sentit, ara que no hi és Pedro, no hi ha ningú que l'apreti, potser aquesta relaxació en aquests partits. Evidentment que les semifinals de la Champions, l'any passat ja sabia que jugaria i aquest any també la jugarà i segurament ja va més motivat en aquests partits que no pas en... Tu, de fet, jugues i saps que en un partit vas més motivat i en un altre doncs, vas més desmotivat i potser aquesta pressió que li feia al Pedro també li anava bé.
Sí, però jo crec que, clar, tens raó, eh? Però jugadors com el Neymar, que jo crec que mentalment ells s'exigeixen ser els millors, pensa, un Barça a les Palmes al Camp Nou, avui si puc he de marcar 5 gols. I jo crec que quan va acabar el partit hauria estar superratllat perquè va fallar el penal, perquè... Deu pensar, ara la gent deu dir que sóc dolent perquè ha fet el penal. I jugadors com el Neymar, eh? Jugadors allò, estrelles mundials que diuen en projecció que volen ser els millors.
Clar, sí, sí, jo sí. Que tinc clar és que el Barça el gener mourà fitxa. No sé si fitxarà el Nolito o fitxarà un altre, però estic segur que el gener fitxarà algú. No sé si un mig, perquè clar, Rafinha...
Home, hi ha l'Arda Turan, no?
Bueno, i l'Arda ja...
Tenint en compte que ja tenim dos fitxatges, Turan i Aleix Vidal...
Però jo crec que igualment mourà fitxa el Barça, segur. Jo crec que ho
fitxarà. Però un mig no, perquè si entra l'Aleix Vidal, que també seria en teoria lateral, sí, no. Llavors ja hi ha Sergi Roberto que pot jugar al mig i per tant ocupar aquesta posició del Rafinha.
Sí, però clar, ara alerta, perquè també ho comentava el Pep abans, amb un Sergi Roberto que sembla que li han trobat la posició, ara amb l'Aleix Vidal tens
clar,
també
clar.
A Dani Alves, tens tres... Bueno, si comptes Douglas, 4, vull dir que tens massa jugadors, jo crec que en
la banda dreta superpoblada.
Aleix Vidal també pot jugar en un moment donat d'extrem, no? No ho sé.
Sí, bueno, de fet, ell ho deia, que havia jugat de tot, extrem, interior, lateral, això depèn també dels entrenaments, Luis Enrique com ho vegi, però jo estic amb la línia més d'ells també i jo crec que es fitxarà, no sé, el Nolito, em costaria de creure que es fitxés a Nolito, perquè crec que Nolito serà més sensat i dirà, em quedaré el Celta que aquí sóc el rei. Sí. L'altre dia llegia Walcott. Bueno,
home, no estaria malament.
No ens agradaria. Però jo crec que sí, que s'acabarà fitxant un perfil Pedro, perquè ens entenguem.
Però no... Clar, pot ser un jugador jove o gran, no? Que vingui aquí de suplent.
Amb una mica d'experiència, potser.
Un Larsson, de sempre.
Un tanque dalt, és que clar...
Sí, però el tanque dalt ja el vas tenir amb Ibra i...
No
va funcionar gaire.
Però una mega estrella, eh? Vull dir, un tio que algun córner o això que estigui per 0-0, doncs et pugui fer un gol de cap.
No, jo crec que això no és necessari. El Barça té prou recursos per no tenir un davanter tronc.
I ara hi ha Suárez, que ho remata tot, també.
Sí, però almenys per... No sé, per canviar una mica de vegades el...
Per canviar què? Per canviar tu?
Per canviar altura, per canviar altura.
Així canvia els teus comentaris, Pep.
Per canviar el signe del partit, jo què sé, per buscar un element diferent. No sé. Jo crec que el Barça m'haurà fitxa segur, eh? Jo crec que fitxarà segur.
Abans, Cesc, el Pep deia que un dels possibles substituts en aquest sentit dins l'equip de Messi podria ser Dani Alves.
Jo també ho pensava l'altre dia.
Oita,
ja... No, però a veure, Dani Alves no té gol, no té aquell instint matador. Sempre l'acaba passant, no sé, i a mi no m'acaba d'agradar allà davant.
Hi va haver un partit que el Barça va jugant...
Va jugar
des de Alves, fets,
el Bernabéu va jugar
davant. Sí, davant. Amb el Guardiola, em sembla.
Sí. A mi no em desagradaria que jugués l'Alves a davant.
Home, seria divertit.
Perquè té experiència i, a més, podria fer l'última passada. Si no sap xutar, que faci l'última passada.
No és que no en sàpiga, perquè ha fet gols que té un xut impressionant. Però no té aquell instint golejador. Si us fixeu, sempre l'acaba passant. No ho sé, jo...
Però ja si fos l'entrenador, provaria. Faria algun experiment, provar l'Alves allà a l'extrem, a veure si em sorprèn o no.
Veient el rendiment...
Un jugador que té molta arribada i... I per allà la banda va com un cuet, però clar.
I més veient que Sergio Berto és prou garantia per cobrir la seva banda.
De moment, sí.
De moment.
Falta veure, aviam, alguns vuitens de Champions, a veure com respondria, però... De moment, contra les Palmes i contra aquests equips, sí, que està responent molt bé.
Demà és un partit... Jo diria que és bastant important, demà, el partit de demà...
Per què és bastant important?
Tenint en compte l'empat.
Vam empatar Roma.
Però l'alarmisme aquí al Camp Nou de que si no es guanya demà ja no es pot classificar el Barça ni com a primer, això jo crec que sí, que el Barça no ha de patir. Encara que perdés demà, no tindria cap problema per classificar-se.
A veure, és que demà no perdrem. És que tu em fas gràcia, ets molt alarmista. Ui, demà és superimportant.
Jo només dic que és molt important.
I després el gener o febrer ni te'n recordaràs d'aquest partit, Pep.
Jo només he dit que és molt important el partit demà.
És un partit
més. No que perdrem. No, un partit més no és. És molt important.
No
crec
que perdem.
I venim d'empatar el Camp de Roma. Per això crec que és molt important.
Un dels últims temes que volia introduir amb aquesta lesió de Leo Messi, veieu que pot perillar la pilota d'or? Que semblava ja pràcticament guanyada?
No, no. Home, si perilla ja...
Si perilla la pilota d'or.
Tenint en compte que en aquests dos mesos Cristiano no té competència en aquest sentit...
Encara que s'inflés i fes 50 gols en aquests dos mesos.
Que no està fent la temporada, Cristiano, eh? Va fer els 5 gols contra les germanes de caritat de l'Espanyol.
I ja està.
Però no ha fet res més. Està jugant bastant malament.
No perillé, doncs.
No, home. És que...
No, impossible.
Havent guanyat la Champions, bueno...
Només podria perillar si Neymar aquests dos mesos fotés 5 gols cada partit Neymar.
Seria un escàndol, però jo crec que no. És que...
Vosaltres que domineu el tema, quan s'entrega la pilota d'or?
El 11 de gener?
El gener.
Llavors no estarà lesionat, ja estarà lesionat.
No. Però clar, no.
Estarà recuperat, en principi.
Seria maco que estigués lesionat i rebés la pilota d'or, oi? Com no, dient...
En el clàssic es
sortís... Vaig sobrat, oi? Vaig
sobrat. Això que diu l'Eloi i el que diu l'Ignasi, pel clàssic ja no computa pel pilota d'or. Jo ho he dit avui. La pilota d'or, el mes que ve, el 15, ja fiquen els 23 últims i el 3 de novembre o 4, abans del clàssic, ja són els 3 últims que queden.
Sí, però ja sabem què va passar
l'any passat. Amb Cristiano, sí.
Sí, no, fa dos anys que es va allargar.
O fa dos anys. Vull dir que es va allargar el termini per, bueno, intentar que una mica Cristiano Ronaldo guanyés la pilota d'or, que es va veure molt clar aquesta jugada de la FIFA.
I tornant a demà també, tinc ganes de veure com reaccionarà Ter Stegen davant del seu compatriota, que és Bernd Leno, que és un gran porter també del Bayer Leverkusen, a veure si Ter Stegen està més extra motivat, potser, per demostrar que...
Crec que Bravo s'ha convocat, Bravo s'ha convocat demà.
Sí.
No sé si jugarà Bravo o Ter Stegen.
Ha rebut l'alta, ja.
En principi, Ter Stegen serà el porter de la Champions, no?
I el camp del Sevilla?
El camp del Sevilla pot ser que torni Bravo, ja.
Sí.
No, Ter Stegen no ha estat... És evident que no ha estat encertat en aquests partits, però vosaltres continuaríeu donant confiança?
Jo a Champions sí.
A la Champions, a la Lliga no.
No, no, jo dissabte que han de ser lliure que jugui Bravo.
No, jo trobo bé la filosofia de l'any passat, a mi m'agrada molt i aquest any jo la seguiria, però tinc confiança cega en Ter Stegen, vull dir, crec que és un porteràs que tenim per anys i crec que l'aficionat s'ha de tranquil·litzar una mica, vull dir, és molt jove, recordem que Víctor Valdés al principi feia cada penal i cada sortida que tothom es posava molt nerviós.
El David Villa s'inflava gols cada cop que venia aquí al Camp Nou.
Però al Camp Nou, això que diu l'Eloi, jo crec que amb el Ter Stegen, Joan qui va sovint al Camp Nou, Joan, no hi ha amb el Ter Stegen una mica aquell de...
No.
Aquell tot un no. Tan perillós al Camp Nou, no? No?
Això t'agradaria a tu, Pep?
No, perquè... no, no.
Sí, sí.
No, no, no.
Tu si anessis ja faries no. Run, 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 run,
run. No, 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 però que, aquell
penso sorriet... que la sort no l'ha acompanyat, tampoc, yeah. Perquè per exemple, diumenge, què? Amb el clar, gol que li van fer.
Sí. S'està criminalitzant des dels mitjans que l'únic gol que diríem que va fallar és contra el Llevant, jo crec. Sí. El de Florenzi no ho era.
El de Bilbao.
Mira, el de Bilbao la va tirar al mig del camp, la va recollir aquell i va fotre el xut de la seva vida. El Florenzi també. I se l'està i el xut del Nolito anava molt alta. La va tocar, però la pilota anava molt alta i la va tocar pràcticament com va poder. Jo crec que tampoc no és errada seva, aquest.
Jo crec que...
És més encert de Nolito que...
Discrepo amb tu, jo crec que el de Bilbao és una errada claríssima.
Molt gran, perquè la pot agafar.
Un la pot agafar. Bah. Tranquil·lament, la pot deixar botar, agafar-la amb les mans
i
jugar. I llavors va al mig.
I si la rep a Busquets i hi ha un contraatac i marca el Barça? Clar, és que estaríem dient...
Sí, però la sensació que dona quan veus Ter Stegen jugar és que va molt espitós, no? És allò que... Vol demostrar que és un superporter.
O espitosos, o fins i tot aquell punt de sobrat,
Jo no, és que, jo no,
vas, jo, però això no és dolent.
Però és la seva...
És la seva manera de ser. Però jo crec que vol demostrar, no? Com molt ràpid, que és un superporter, allò sobrat. I clar, i aquests errors doncs, li faran madurar. Li faran dir, no cal que demostris tant, tranquil, ja hi haurà partits per demostrar. L'any passat ho va fer superbé.
Sí.
Vull dir, és que clar, si no haguéssim vist l'any passat, i aquest fos el seu primer any...
Clar.
Diries, ostres, però l'hem vist l'any passat.
Home, cara, jo crec que tots recordarem l'aturada aquella a Lewandowski.
És un paradon.
Bayern.
Com posa la mà forta.
Lewandowski, que ara mateix és un dels millors delanters que hi ha al món.
El millor d'Europa.
Sí.
5 golets, l'altre dia, amb 9 minuts. Sí. Amb 9 minuts,
I aquest cap de setmana, 2. Ara en parlarem.
No para. Pep Acosta, a Eloi Nortés, moltíssimes gràcies per ser avui aquí a l'Esport No Para, parlar una miqueta de tot, de Messi, però també de com està l'actualitat del Barça. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Fins aviat. Deixem el futbol i parlem, ara sí, aquesta secció que sempre ens acosta al Cesc Vilalta, de futbol internacional.
Comencem amb la Premier, amb els resultats d'aquesta jornada que han sigut bastant sonats. Comencem per White Hart Lane, Tottenham contra el Manchester City, que van quedar, atenció, 4-1. Van marcar Alderweireld, Lamela i Harry Kane per part del Tottenham, i pel Manchester City va marcar De Bruyne, que està en ratxa, però no va servir per aconseguir ni tan sols fer ombra al conjunt de Mauricio Pochettino, que déu-n'hi-do la victòria que es van emportar. I aquesta derrota del Manchester City li va anar molt bé a l'altre equip de Manchester, el Manchester United, que s'ha situat líder amb 16 punts gràcies a la victòria contra el Sunderland a casa, Old Trafford, 3-0, amb gols de Wayne Rooney, Memphis Depay i Juan Mata, que també, déu-n'hi-do, aquesta temporada està bastant en ratxa. El partit que vam sentir parlar i molt va ser també el de l'Arsenal per aquest hat-trick d'Alexis Sánchez amb Leicester 2, Arsenal 5. Va marcar Vardy els dos gols del Leicester, però van contrarrestar aquests gols Alexis Sánchez, com dèiem, amb 3 gols, Walcott, que ara en parlàvem, i Olivier Giroud, que va sortir des de la banqueta. I l'altra notícia és que no acaben d'arrencar el conjunt de José Mourinho, que aquesta setmana juga en el camp del Porto, hi haurà morbo a la Champions League. Van empatar a 2 al camp del Newcastle.
Partit bonic de veure, al camp del Porto.
Sobretot la prèvia, a veure si saluda Miquel Casillas, si saluda, a veure què passa, sí, a veure com reacciona també i com actua Casillas durant el partit.
Aquest altre futbol que també sempre és interessant de veure.
I tant, doncs com dèiem, el Newcastle 2, Chelsea 2, pel Newcastle va marcar Wijnaldum i Ayoze, i pel Chelsea va marcar Ramírez i Willian, els dos brasilers, però tot i així un empat molt pobre del Chelsea. Amb la classificació, veiem-ho, el Chelsea molt avall, és 15è.
Alerta,
amb només 8 punts.
És el Dortmund de...
És el Dortmund de l'any passat, sí, sí. I el United, com dèiem, s'ha situat líder després d'aquesta victòria contra el Sunderland i amb aquesta derrota sonada pràcticament del Manchester City, que té 15 punts, és segon. Tercer, el West Ham, que està fent una bona campanya també. Quart, l'Arsenal, amb aquest hat-trick, com dèiem, d'Alexis Sánchez. I cinquè, el Tottenham, amb aquesta victòria contra el conjunt de Manuel Pellegrini.
Abans de passar a la Bundesliga, es menjarà els torrons, Mourinho, o què?
Sí, jo crec que té crèdit, no? Allà a Londres és estimat, sempre ha dit que és el club de la seva vida i tot i així estan arrencant. Jo crec que sí, que se li deixarà almenys fins al Nadal, passat Nadal ja
tot
ho veurem,
això,
però,
ja
però bé, jo crec
8,
que tindrà paciència.
A 8 punts de liderat.
També és veritat que en contra de Mourinho, el seu afer contra la doctora Eva Carneiro també li pot afectar, perquè és veritat que s'ha tensat molt la relació amb Roman Abramovich, però bé, jo crec que Mourinho té crèdit. Ara sí, marxem cap a Alemanya per veure un molt amic de José Mourinho, el Pep Guardiola. Comencem, com dèiem, amb l'amic íntim de José Mourinho, el Bayern de Múnich de Pep Guardiola, que va guanyar a casa del Maguncia 0-3 amb gols de Lewandowski, que va marcar 2. La setmana passada en va fer 5, per tant està en un moment de forma impressionant. I també va marcar Koeman, que la setmana passada també havia marcat. Per tant, déu-n'hi-do amb el Bayern de Múnich, que ja és líder en solitari a la Bundesliga. Per què? Perquè el Borussia Dortmund va empatar a 2 contra el Darmstadt 98 amb gols d'Aubameyang, que en va fer 2, i per part del Darmstadt van marcar Sulu i Heller. Però el Borussia Dortmund, que segueix bastant a prop, diríem, del Bayern de Múnich, malgrat aquests dos últims empats, perquè els dos últims partits han empatat, però bé, segueix al peu del canó comparat amb la temporada passada.
I molt bé Aubameyang en aquest inici de temporada, eh?
I tant, està rendint molt bé el jugador aquest del Borussia Dortmund. Per tant, és un jugador també a tenir en compte també a Europa. El Wolfsburg, que va empatar a 1 contra el Hannover 96, i l'Hamburg va perdre a casa contra el Schalke 04, i això queda traduït a la classificació d'aquesta manera. Amb el Bayern de Múnich, com dèiem, líder amb 21 punts, seguit del Borussia Dortmund amb 17, a 4, el Schalke toca els talons ja del Borussia Dortmund amb 16 punts, és tercer, i el Wolfsburg és quart amb 12. Aquí sé que hi ha una mica més de diferència, però bé, entre el Schalke, el Borussia Dortmund i el Bayern s'ho jugaran de moment en aquest inici de temporada, fins almenys. Després ja veurem què passarà. Marxem cap a la Sèrie A. Amb aquests resultats, Roma 5, Carpi 1. Van marcar Manolas, Diny, Pjanic, Gervinho i Zalà per part de la Roma. Per part del Carpi va marcar Borriello, per golejada de l'equip romà. El Nàpols, sorpresa en aquest partit, o no tan sorpresa, perquè aquesta temporada no l'ha començat bé la Juventus, va guanyar el conjunt de Turí, Nàpols 2, Juventus 1, gols de Insigne i Higuaín, i per part de la Juventus va marcar Lemina, que va sortir de refresc. El Gènova va guanyar també a Milà, va guanyar contra el Milà, 1-0 per la mínima, i l'Inter, que era el líder fins ara, va perdre contra la Fiore a casa, va marcar Icardi, però Kalinic i Lisic van fer els 4 gols de la Fiore, que deixen la classificació justament amb la Fiorentina com a líder amb 15 punts, això sí, empatats amb l'Inter de Milà. El Torino, els veïns de la Juventus, és tercer amb 13 punts, seguits quarts pel Sassuolo amb 12 punts, i els Sassuolo estan empatats de punts amb els cinquens, que són la Lazio, i que són els veïns de la Roma, que són sisens, a un sol punt de la Lazio. Per tant, està molt apretat a Itàlia aquesta part alta de la classificació, i per veure el Milan i per veure la Juventus hem d'anar molt més avall.
Els dos equips de Milà, que han començat molt bé la temporada, tot i que en aquesta jornada han punxat els dos.
Sí, sí, realment, sobretot l'Inter, que s'ha reforçat aquest estiu, també amb Miranda, per exemple, la defensa, un gran reforç a nivell defensiu. L'Inter està començant bé la temporada, tenen Icardi, que està bastant endollat i, per tant, els està funcionant. I també, atenció amb la Fiorentina, perquè de moment està responent. Ho vam veure a la pretemporada, és veritat que era la pretemporada, però van guanyar el Barça 2-0, i per tant és un conjunt a tenir en compte. Jo vull veure també la Roma, perquè em va agradar contra el Barça, amb Zalà sobretot per la banda, que era, corria molt, també tenen a Zeko. Per tant, està interessant la Lliga italiana, més que no pas l'any passat, perquè la Juve va monopolitzar-ho tot.
Abans de passar a la Lliga francesa, ara que me'n recordo, parlant d'aquests equips de Milà, un dia podríem fer una secció de jugadors que ningú ha sabut res més, com per exemple aquell davanter brasiler del Milan, Pato,
sí,
que semblava que pintava molt bé. Tothom deia que podria ser un dels grans referents a la davantera del Milan, fins tot a Europa.
De Brasil, també.
De Brasil, però ni amb la selecció brasilera ha tingut continuïtat, ni el Milan sembla que... I ara, sincerament, no sé ni on està.
Podem fer... Està, jo diria, ara m'aventuro, però jo diria que estava cap al Flamengo o un equip d'aquests. Però bé, podem fer-ho, això de la secció aquesta de almenys un jugador cada setmana, treure algun jugador que no sapiguem on està i fer-ne una fitxa. Ara sí, marxem cap a la Lliga francesa. Amb victòria, com no podia ser de cap altra manera, del Paris Saint-Germain al camp del Nantes, 1-4, va marcar Bamu, però van contrarrestar aquest gol Aurier, Ángel Di María, Zlatan Ibrahimovic i Edinson Cavani.
Tota l'artilleria.
Déu-n'hi-do, quin equipàs que té el Paris Saint-Germain, que vull veure a la Champions, perquè aquest any poden arribar fins i tot més lluny que l'any passat. Si no s'haguessin trobat el Barça, atenció que hagués passat, eh? Perquè el Barça, és veritat que l'any passat anava llançat i no s'hi podia fer res. Uh-huh. Guingamp 3, Mònaco 3, un empat també aquí, i l'Olympique de Marsella 1, Angers 2. Per tant, la classificació queda ara d'aquesta manera. Amb el Paris Saint-Germain líder amb 20 punts, 4 més que el Saint-Étienne, que és segon, tercer el Rennes amb 13, 9è, hem d'anar bastant avall, el Mònaco amb 12, i 14è el Marsella amb 8.
Doncs després de repassar aquestes quatre lligues més importants d'Europa, passem a comentar i a repassar les altres informacions del món de l'esport en format més breu. Well, how's your view of things today? Got young to fade away. The sinner Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep... Doncs comencem amb una notícia que afecta la Fórmula 1, i és que el fabricant automobilístic Renault ha anunciat avui mateix que ha començat el procés d'adquisició de l'escuderia britànica de Fórmula 1 Lotus.
i suposa el primer pas del retorn del grup francès com a constructor en aquesta disciplina. En el Mundial de Ciclisme, l'eslovac Peter Sagan es va consagrar a Richmond, als Estats Units, amb el títol del campió del món, i Alejandro Valverde, per altra banda, es va haver de conformar amb la cinquena plaça. El Club Patinatge Artístic d'Olot es va proclamar campió del món per novena vegada en la competició de grup Showgrans, i les d'Olot van guanyar a Cali, Colòmbia, i van demostrar que no tenen rival en aquesta difícil modalitat.
De fet, Ignasi, ja en vam parlar l'any passat d'aquest club patinatge artístic Olot, i de fet ja és la novena, el novè títol novena consecutiu vegada. en aquesta disciplina. Parlem ara de bàsquet.
I destacar també, deixa'm dir que el Club Patinatge Girona va aconseguir la tercera posició en la seva primera participació en aquesta modalitat.
Mica en mica els clubs de patinatge catalans apunten maneres. Comentem ara qüestions de bàsquet.
Doncs sí, però bàsquet femení aquest cop, perquè la jugadora catalana Anna Cruz ha guanyat a les semifinals de la NBA femenina. L'altre jugador que ha guanyat ha sigut Marta Xergai a les semifinals de la NBA i es classifica, per tant, per la gran final de la Lliga. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell guanya la Copa Catalunya i s'ha programat campió per setena vegada consecutiva. Les noies de l'equip ballesà han derrotat clarament per 16-4 al Club Natació Sant Andreu en la reedició de la final de l'any passat. En el primer quart, el domini de les campiones ha estat molt clar, per 4-0, però les barcelonines han reaccionat al segon. El descans al marcador de les 5-2. En el tercer quart, però, el Club Natació Sabadell ha firmat un parcial de 4-1 i en l'últim, un demolidor 7-1.
Avui amb l'audiència Jugafort, que preguntàvem si el Barça ressentiria de la lesió de Messi, ho hem comentat a la tertúlia, Ignasi, no sé si a la xarxa, a Twitter, hi ha hagut gaire gent que ha contestat aquesta pregunta.
Ha comentat Pau Escobar i ha dit que afectarà molt negativament la lesió de Messi, però millor que es lesioni ara que al març.
Això sí, un tuit del gran Pau Escobar, que com pot sempre ens escolta i comenta la jugada sempre a Twitter. Per acabar, queden 2 minutets per arribar al punt horari de les 10, notícia que coneixíem ara mateix.
Curiosa, no?
A l'Esport Ponés, un futbolista del Chelsea es queixa que surt lleig al FIFA. És Casey Palmer que s'ha queixat que surt molt lleig, que surt molt lleig a aquest nou joc que, de fet, va sortir fa un parell de dies.
El dia 25, em penso.
I tothom ja ha corregut a comprar-lo. És Casey Palmer, de 18 anys, i que milita en el filial del Chelsea, l'equip sub-21, i que, de fet, és el primer any que apareix al FIFA i s'ha queixat, doncs, que surt molt, molt lleig.
Amb la quantitat de jugadors que hi voldrien aparèixer, encara que fos de suplents, allò de reserves que surt a baix de tot, i es queixa. La quantitat de jugadors, però no només professionals, sinó la quantitat de nens que quan eren petits, fins i tot jo m'havia creat el meu perfil, i que a veure,
jo també
si jugava...
De què et posaves?
De defensa.
De defensa. Sí. Ignasi, tu això també segur que ho has fet.
Però molt alt,
sí,
eh?
Sí. Jo era el delanter.
A mi m'agrada més la porteria. Amb tot això ho deixem. Tornarem dilluns que ve. Ara us deixem amb els companys de Anem a la Muntanya. Esperem ja amb victòria a la Champions del Barça i amb una altra victòria, això sí, a la Lliga per continuar a intentar aconseguir el liderat de la Lliga.